Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Finisher, la suplementació nutricional de Kern Pharma, us ofereix Ràdio Volta.
Come on, Jamie, come on, croca.
Allez, il qui va se délègue. You have nothing to lose, hein, Sina. Allez.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
Star and last year's champion Pedro Delgado is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance?
Yes.
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable.
Radio Volta, amb Isaac Vilalta.
Benvinguts a Radio Volta. Aquí comença el programa número 101, el primer de la temporada 2024. Hem tornat. De fet, hem seguit la via eslovena. Dissabte va debutar Tadej Pogacar, diumenge qui va estrenar la temporada 2024 va ser Roglic, i ara ens estrenem nosaltres. Bé, fora conya, sí que tenim ja tots els grans en dansa i quina temporada que ens espera. Ara en parlem, però abans, i per no perdre les bones costums, resum sonor. Passarem pel Gran Premi Criquilion amb victòria del jove Alex Segaer i una desena posició del Pau Miquel, un altre top ten en aquest inici de temporada, i després Strade Bianche. Oh, quina Strade Bianche. Primer elles, amb la segona de Kopecky, i després ells, amb un tal Tadej Pogacar. Tanqueu els ulls i deixeu-vos portar pels camins de Terra Blanca de la Toscana, Kopecky i, sobretot, Pogacar. 3 minuts de resum sonor per gaudir. Esteu a punt? 3, 2, 1. Sintonitzem Ràdio Volta.
Biermans die komt ook nog aandringen. Wordt het Alex Segaert die het kan houden? Jawel! Segaert wint. Knap gedaan.
Ja, inderdaad. Ik had het echt niet gedacht. Ik dacht, hij gaat de kaart van de sprinter trekken. Had nog geen trap gegeven, maar je kon het zien dat hij nog niet...
It was Kopecky, the reigning world road race champion, who darted away on her own in the decisive move, taking Italy's Elisa Longoborghini of Little Trek with her.
De la campeona del mundo para buscar su segunda victoria en Strade Bianche, y lo va a hacer porque Elisa Longoborghini intenta responder, pero está sufriendo la del Little Trek por seguir a Lotte Kopecky. Enfurecida va a por esta segunda victoria después de ser...
Meno 500 metri può impostare con cautela la curva, già si mette a posto la maglia, ultimi 50 metri. Si batte il tricolore in Piazza del Campo, dove nasce la verbena, splende la maglia di campionessa del mondo, di Lotte Kopecky.
Last question, can you tell us secretly where you're going to attack?
On Santa Maria.
Good, thanks, we're going to watch you.
Mira.
Arranca Tadeo y vamos a ver cuáles son las consecuencias del movimiento del esloveno que no quiere... Más compañía en la carrera. Ahí empieza el espectáculo, amigos.
Espectacular, a 81 kilómetros. Es que lo ha dicho. Y se estaba viendo cómo el equipo le estaba...
Tadej Pogacar is about to go into one of the sport's most stunning arenas. Siena's Piazza del Campo was made for medieval games. But today... It's a modern classic. And it's won by the young master of modern cycling.
Eccolo qui, senza rischiare nulla, anche con le mani sui freni. C'è il raggio di sole, illumina la scena, illumina Piazza del Campo. Pogacar ha girato un altro capolavoro ciclistico. È lui il signor del ciclismo.
Lo sapevo che faceva questa cosa. Bravissimo.
A Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
Doncs bé, comencem a posar-nos al dia perquè hem de saber moltes coses. Què hem de saber, per exemple, que una temporada més a Ràdio Volta i tenim els companys de Finisher que ens fan confiança i que permeten que una temporada més el projecte, que Ràdio Volta, que la roda continuï girant. Hem de saber també que aquesta temporada, avui encara no, però tindrem el Fletxa i la Benito. Properament els tindrem ja per aquí per analitzar des de dins què és el que passa en totes les competicions, la seva sabidoria una temporada més ens acompanyarà. Hem de saber també que tenim gent repartida pel món, per exemple, Bèlgica, aquests dies. Abans us parlava de la desena posició del Pau Miquel al Gran Premi Criqui Lyon, doncs bé, el Gran Premi Montserrat, grandíssima actuació del Kiko Galván, que va acabar quart, me n'alegro, perquè el Kiko començava a acumular ja molta mala sort i sembla que es capgira la tendència, la dinàmica, la inèrcia. Molt bé, Kiko, aquesta quarta posició. Hem de saber també que avui, i com sempre, tindrem protagonistes. Avui amb el Jordi López. Coneixeu la seva història, el ciclista de Badalona? Història potent, eh? Ho ha passat molt malament aquests últims mesos amb aquesta síndrome, amb aquesta malaltia rara, la síndrome de Guillain-Barré, i avui ens explicarà de què va això, en què consisteix, com ho ha viscut. No us ho perdeu, espereu que no trigarem gaire. Hem de saber més coses, que la setmana passada es va presentar la Volta Ciclista a Catalunya 2024, tant en la versió masculina com en la femenina, aquesta primera edició de la femenina, amb tres etapes, amb inici a Manresa, amb un final a la Molina, amb dos passos per la Molina, i l'última jornada final a Barcelona. A la masculina, què us he de dir? Que hi ha una sisena etapa, l'etapa reina, per carreteres berguedanes. Ja sabeu que sempre m'agrada escombrar cap a casa, Berguedà orgullós. Doncs bé, no sé si us ho hauria d'explicar, però aquests dies, per les carreteres berguedanes, tenim professionals reconeixent la sisena etapa de la Volta. La setmana passada em comentaven que van veure l'Enric Mas, i en aquests propers dies, molt probablement, hi haurà també d'altres professionals reconeixent aquesta etapa reina. És a dir, que si voleu pedalar per bones carreteres i a sobre tenir la possibilitat de trobar-vos amb algun d'aquests ciclistes top, doncs ja sabeu on anar. El qui no veureu ara mateix és el Sepp Kuss, que hi va ser dies enrere. El Sepp Kuss, vencedor de l'última edició de la Vuelta, ja ho sabeu, molt estimat també aquí al Berguedà, i protagonista aquest diumenge a Catalunya Ràdio al Tot Gira d'una entrevista molt extensa, més de mitja hora, fantàstica, conduïda pel David Clopés, i en què parla d'aspectes professionals, però també d'aspectes personals. Però en deixo aquí una bona mostra.
Confiança que les carreres antes de la Vuelta, el año pasado, por ejemplo, y ahora sé que también ser un ganador o un líder es más algo mental que físico. No es que no me gusta ser gregario, pero también es si se puede, es más interesante ganar. Pero este año seguro que voy a algunas carreras con Jonas o Wout y no me importa nada trabajar para ellos porque son unos grandes del ciclismo hoy en día y me da mucha alegría trabajar para ellos, pero cuando tengo mis oportunidades seguro que voy a afrontar esas oportunidades con más confianza en mí mismo y creer más en mí mismo.
Tu, Sepp, has ajudat a guanyar dues vueltes a Roglic i dos tours a Vingegaard. És per això que, fins que va arribar aquesta última vuelta que vas guanyar, tothom coincidia a dir que ets el millor gregari del món. Però per ser un gregari i ser tan bo, s'ha de ser una persona generosa. Si un és egoista, això no és possible. Per tant, entenc que tu ets d'aquells que, quan rodes, t'agrada compartir, no penses en tu mateix. Això canviarà a partir d'ara?
No tanto, no. Es, me alegro cuando gano yo, pero también para mí es casi la misma sensación cuando gana un compañero. Por ejemplo, cuando ganamos el Tour, para mí era casi la misma sensación que ganar la Vuelta. Claro, diferente, pero para mí me gusta trabajar en equipo, es lo que me gusta de ciclismo en ruta, más que, por ejemplo, mountain bike. Mountain bike es más un esfuerzo totalmente individual y eso me atrae al ciclismo en ruta porque hay mucho trabajo en equipo y es muy divertido cuando las tácticas van bien o van como has pensado antes. También depende en el líder. Si tienes buen rollo con sus líderes, te puedes sacar más de tú mismo para aiutar-les.
Primoz Roglic i Jonas Vingegaard arriben a la Vuelta de l'any passat com a caps de fila de l'equip neerlandès Jumbo-Visma. El paper de Sepp Kuss era fer de gregari de tots dos per ajudar-los a eliminar rivals, especialment el belga Remco Evenepoel. Tot, però, va començar a canviar a partir de la sisena etapa, amb la sortida a la Vall d'Uixó i final a Javalambre. En aquella etapa, el Jumbo va organitzar una fuga on hi va entrar Kuss. Kuss va acabar guanyant l'etapa i es va situar només 8 segons del líder, Lenny Martínez, i va treure 3 minuts de renda als seus caps de files, Roglic i Vingegaard.
Què va passar a partir d'aquell moment? Com es va viure això dins de l'equip?
A ver, en aquella etapa queríamos poner a presión a Quickstep, que iba en el maillot rojo con Remco, y me dijeron que sería bien si me meto en la fuga, y pensaba, no sé, nunca he sentido meterse en la fuga en una escapada así numerosa. Pero cuando me metí ahí, tenía muy buenas piernas y tuvimos una buena renta sobre el pelotón y los otros líderes. Pero también en ese momento solo estaba pensando en ganar la etapa y sí, ni estaba pensando en vestir-me en el maillot rojo o liderar la carrera ni el equipo.
De fet, estaves molt content perquè, perdona, Sep, quan acaba la cursa, quan acaba aquesta sisena etapa, al podi, vas fer un Sant Hilari de cava. Saps el que és fer un Sant Hilari, sí, no?
Fins que el cava cria cuero. Vas a brindar, Sep? Dale, Sep. Dale ahí, fuerte. Venga, brindando con todo el público. Gracias a Sep Kuss. Gracias al finista del equipo Jumbo Visma, ganador de la etapa. Toma. Venga, vale, dale ahí. Venga, vamos ahí. Venga, un clavo más. Venga, un poquito más. Esto es celebrarlo con todos los honores. Y la mejor hidratación, cría cuervos. Esto es, felicidades.
Sí, sí.
No sé quan cap et vas veure tot de cop, però estaves content, eh?
Sí, sí, content i borratxo.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
Last year's champion Pedro Delgado is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
Santa Marta, sí!
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable.
Radio Volta, amb Isaac Vilalta.
I com us deia, deixeu-me saludar ara el Jordi López, ciclista de Badalona, de l'equip Kern Pharma. La temporada passada va començar molt bé per ell amb aquella victòria a Taiwan, la seva primera victòria com a professional. Estava en un estat de forma fantàstic, però a l'agost va començar a trobar-se malament. Al final li van diagnosticar aquesta malaltia rara, la síndrome de Guillain-Barré, i avui amb ell volem parlar especialment de com ho va viure. Conversa pausada, íntima, per saber com va viure tots aquests mesos de baixa el Jordi López, que per cert està ja entrenant-se a un nivell alt i a punt per tornar.
Jordi, què tal? Com estàs?
Bona tarda, molt bé.
Veig content, amb bona cara.
Sí, il·lusionat d'estar aquí un altre cop amb els companys i l'equip després d'aquests mesos que han sigut una mica difícils i a poc a poc veient la llum al final del túnel.
Clar, hem de mirar enrere. Crec que va ser cap a l'agost, ara m'ho confirmaràs. Nosaltres ho vam conèixer el 7 de setembre del 2023 i et confesso que per primera vegada a la meva vida vaig sentir parlar de la síndrome de Guillain-Barré. Què és això?
Doncs sí, no, va ser el 6 d'agost, no t'equivoques, i bueno, el Guillain-Barré és una enfermedad autoimmune que no se sap ben bé exactament com es produeix, però normalment es relaciona amb una infecció prèvia, en el meu cas va ser una gastroenteritis, i el que passa és que el teu sistema immune ataca a les vaines de mielina dels teus nervis, provocant paràlisis i pèrdua sensorial, i bueno, doncs això és bàsicament el que provoca el Guillain-Barré i aquesta enfermedad.
I tu com ho notes, què et ve, què et passa?
Doncs bueno, jo tinc una gastroenteritis bastant forta abans de la clàssica Sant Sebastián, que em va impedir ja participar en la competició, i doncs al cap d'una setmana de sentir-me molt, molt, molt fatigat, fora de lo normal, M'aixeco un dia i començo a notar que em falla un peu, una cama, i dic, hòstia, que raro, no? Però no li dono com importància, no? Intento com ignorar el símptoma i segueixo amb el meu dia normal, me'n vaig a entrenar i ja entrenant noto que tinc molt, molt poca força. Em costa inclús treure les cales. I ja aquell dia decideixo pues, fer una horeta i tornar cap a casa. I ja quan vaig tornar cap a casa inclús notava a les mans, no?, com no podia obrir bé les claus de casa. I res, doncs ja començo ja sí que a sospitar, hòstia, algú no va bé al meu cos, m'està passant alguna cosa. I res, vaig dinar i seguien els símptomes cada cop pitjor. I ja vam decidir amb els meus pares anar a l'hospital i ja va ser quan em van dir no, algú raro t'està passant i no, em vaig quedar ja ingressat i van començar les proves mèdiques fins al procés de diagnosticar aquest Guillain-Barré, que tampoc és fàcil de diagnosticar.
Clar, tu ets un esportista professional. En aquell moment parles amb l'equip directament, amb el metge. Clar, és que m'imagino que et ve tot tan de sobte que què fas?
No, al final la veritat és que vaig empitjorar bastant ràpid i clar, en aquell moment pues, un s'espanta molt, no? Al final et trobes de ser un esportista professional que estàs a tope a de cop que el teu cos no et respon i la veritat és que jo en aquell moment no vaig parlar amb l'equip ni res, estava ingressat a l'hospital i van ser els meus pares els que van una mica transmitir la informació a l'equip. Sí que tenia contacte amb el metge de l'equip i res, la veritat que en aquell moment sí que bastant espantat fins que una mica comences a entendre el que tens i que té cura i que no té conseqüències catastròfiques, bueno, en el meu cas, doncs bueno, ja comences a calmar-te una mica, no? Però van ser uns dos o tres dies sense plens de proves a l'hospital, sense saber exactament el que tenia, és que van ser molt, molt durs.
Dius, empitjoro molt ràpid. Fins a quin punt?
Bueno, al final va començar per les extremitats, però va arribar un moment que no, pues que em costava incorporar-me inclús del llit i havia de caminar malament amb un caminador.
I en quin punt et diuen o et parla, no sense parlar d'aquesta síndrome de Guillain-Barré?
Doncs bueno, van ser després de moltes proves mèdiques, ressonància i tal, descartant coses bastant més greus. Clar, tu t'espantes perquè els símptomes... I el primer que fa tothom és mirar Google i clar, comença...
Què és el que no s'ha de fer?
Sí, i ja estàs veient la tumba. Sí, sí, sí.
Ja pensaves l'epitafi, eh?
Sí, no, i no, doncs el metge et ve i t'exposa el que tens... No, els metges són clars, et diuen les conseqüències, el que et pot passar, el que no et pot passar, i clar, un et sorgeixen pors, no? Al final sí que t'ho estan explicant, però no acabes de comprendre com pot ser el que t'està passant, no? El que et dic, d'estar fa un mes en el meu millor moment de la meva carrera esportiva a no poder ni caminar, pràcticament.
Clar, és que és molt difícil d'assumir o d'entendre-ho des de fora. Sí que m'han dit que la teva fortalesa mental és clau en tot això. Com ets tan fort? Intentes posar a distància i dir anem a poc, confio en els metges, això s'arreglarà?
Bueno, al final jo crec que no et queda una altra, no? Que ser fort. No. Sí que poder en altres situacions de la vida pots dir, bueno, pues per aquí no passo, però és que no em queda una altra opció, no? Que era la situació que m'havia ficat la vida davant i tenia dues opcions, o enfonsar-me i quedar-me malament o intentar cada dia pues, treballar fent rehabilitació i tot el que estava en la meva mà per tornar a la meva vida normal, no? I jo no veig una altra opció que no sigui lluitar per tornar a la meva vida, no? I crec que això és el que m'ha impulsat a... I crec que també pues, el ciclisme és una escola de la vida, no? Al final sempre he intentat veure els problemes com una oportunitat d'aprendre i pues, he traslladat aquests valors pues, a la cursa, diguem, que m'ha tocat viure ara.
Una cursa de quan? És a dir, des del dia que ingresses fins que d'alguna manera tornes a fer vida més o menys normal, quan passa?
Bueno, pues, uns 3 mesos des que jo vaig ingressar a l'hospital fins que més o menys anava a rehabilitació, però ja la meva vida era bastant normal, no? Dins de que la meva vida sempre ha sigut el ciclisme, pues tornar a poder valer-me per mi mateix, caminar normal i tal, van ser...
Perquè, perdona, aquesta rehabilitació, estaves ingressat en un centre, estaves a casa? Com...
Doncs, bueno, jo vaig estar primer ingressat a un hospital normal i després vaig estar uns dies ingressat a l'Institut Goodman, que és un institut que tenim allà a Badalona, i després d'allà ja vaig anar de manera ambulatòria, no?, al final, però sí que anava cada dia 6 hores, que al final és una rehabilitació superintensiva i... Des d'aquí els vull agrair tot el que, la feina que fan, perquè de veritat que és impressionant.
T'anava a dir, clar, això mai ve bé, lògicament, ni en cap situació de la vida, ni en cap moment, ni en cap circumstància, però quina putada, perquè estaves amb la millor temporada de la teva vida.
Sí, no, és el que parlo molts cops, no?, amb els meus pares, hòstia, en un any sembla que he viscut el millor moment de la meva vida i el pitjor, no? Però, bueno, el que et dic, no?, les coses a la vida venen com venen i no... No vull lamentar-me, no? Si ha vingut així és perquè havia de ser així, i intentar veure a cantó positiu, no?, l'experiència que estic aprenent. Jo crec que m'ha fet millor persona encara, o això penso, i res, intentar aprendre de la situació que m'ha vingut.
Recordem una mica aquesta temporada, perquè a veure, jo de memòria a vegades fallo una mica ja. Principi de temporada vas estar a la presentació de la Volta, oi que vam parlar aquell dia, me'n recordo. I és que et ve tot rodat, tens actuacions molt bones, guanyes aquella etapa al Tour de Taiwan, és que realment tot anava superbé.
Sí, no, la veritat que ha sigut un any fins que m'ha passat això en el que estava molt, molt content. Veia que m'estava convertint en el ciclista potser que sempre havia volgut ser, un corredor sòlid que tenia resultats i a la vegada també era un corredor amb el que podies comptar per qualsevol cursa per treballar. I res, va ser la primera victòria professional, un moment molt, molt maco, i després també m'havia consolidat bastant en carreres d'Europa, com el Tour d'Eslovènia, el Campionat d'Espanya, i la veritat estava supercontent. De fet, abans que em passés, com havia anat a fer una concentració en altura, veníem com amb ganes de fer un bon final de temporada i acabar de rematar l'any, però bueno... Tornarem, esperem.
Sí, home, sí, seguríssim. Dius, t'estaves convertint en el ciclista en què havia somiat ser d'alguna manera. Home, potser estaves arribant al teu nivell, no sé el teu nivell màxim, però realment estaves demostrant quin ciclista pot ser.
Sí, no, això, quan comença a ser professional, no, té com una idea del ciclista que li agradaria ser, i jo crec que m'estava apropant cada cop més al nivell que jo volia com a ciclista, i bueno... Ara toca feina de tornar fins a aquell nivell i, per què no, intentar pues, continuar la progressió que tenia fins a aquell moment.
Què hem d'esperar de tu aquesta temporada? M'imagino que a poc a fer les coses bé, però amb la il·lusió aquesta de tornar a competir.
Sí, bueno, la veritat que això m'ha ensenyat a ser molt pacient i a viure el dia a dia, no? I sí que el meu objectiu és tornar, que és el primordial, i no em vull marcar objectius esportius, diguem, de resultats ni res, sinó tornar a ser competitiu, demostrar que puc tornar a ser ciclista, perquè el que m'ha passat és algo bastant serio, vull dir, no... Es dona per fet que potser que tornaré i jo actuo per tornar, però no, fins a quin punt respectarà el meu cos, no? Al final és algú dels nervis, i això, el meu objectiu és tornar a un nivell d'esportista professional i disfrutar de la bici.
Mica en mica vas tornant a entrenar, vas fent algunes concentracions amb els companys, encara estàs lluny del seu nivell i del teu nivell, però m'imagino que està envoltat d'aquesta gent. Això és la millor recuperació, no? Perquè aquí tothom parla que el Care Farm és una família i és això, eh?
Sí, no, la veritat que recordo com un moment molt emotiu, no?, d'aquest procés que he passat a l'haver tornat amb l'equip, a juntar-me amb ells, i la veritat que és supercontent d'estar aquí, i et contagia l'energia que tenen, el bon rotllo que hi ha, al final t'impulsa i dic, hòstia, és que he de treballar encara més per tornar, perquè això, estar aquí és l'hòstia. Sí, sí.
Trobes a faltar el Roger?
Sí, 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 el trobem a faltar, però bueno, seguim parlant, seguim en contacte, i molt content de veure'l també a World Tour i complint cada cop objectius més grans.
Ara us en faltarà una, les partidetes de cartes.
Sí, 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 bueno, també les fem a la Play, encara.
Ah, va,
sí, 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 sí.
Jordi, molts ànims i que vagi molt bé aquesta recuperació, ens tornem a veure aviat.
Moltes gràcies.
Finisher, la suplementació nutricional de Kern Pharma, us ha ofert Ràdio Volta.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.